Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne. Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a la sintonia de la Cala RTV. Benvinguts al programa Parlem-ne. En aquesta ocasió, en el torn del Partit Popular, tenim amb nosaltres el regidor i portaveu d'aquesta formació municipal, el senyor Joan Font. Senyor Font, benvingut. Bona tarda.
Bona tarda.
Tenim molts temes dels quals parlar, però sí que un dels temes que de més actualitat ens toca de prop, possiblement, és el tema de les passades eleccions del 20 de novembre, on voldríem dues lectures. Per una banda, la lectura local dels resultats a nivell local, i per l'altra, evidentment, com veu vostè el panorama després de la victòria per aquesta majoria absoluta i aclaparadora del Partit Popular a nivell de tot l'estat espanyol. Si parlem dels resultats a nivell local, el Partit Popular recuperava posicions en aquesta classificació de vots a nivell local en unes eleccions que va guanyar Convergència i Unió després de molt de temps, i que vostès recuperen la segona posició. Per tant, quin seria el balanç que en faria vostè?
Bueno, jo faria tres balanços, un a nivell local, l'altre a nivell de país i l'altre a nivell de nació. A nivell local, doncs, evidentment, estem contents, hem superat una barrera que era passar a segona força, hem sigut el partit que en número de vots i en percentatge és el que més han pujat, en número de vots 145 vots, en percentatge un 23,52%, i per tant es congratula de que poguéssim ser la segona força, ja també comparant tots els municipals que també som la segona força. És a dir, anem avançant, anem sumant en positiu, i la feina a fer és important. A nivell, diguéssim, de país, a nivell de Catalunya, bueno, les expectatives que donaven era que podien quedar entre la segona i la tercera força, segons les enquestes. Al final s'ha quedat en 11 diputats, un menys que la majoria de l'any 2000, i nosaltres hem fet una lectura en aquest sentit. Aquí hi ha hagut un vot útil per part dels socialistes catalans, perquè la davallada ha sigut important del PSC, i part important, sobretot el sector més catalanista, per pues ha votat a Convergència i Unió, que no s'ho esperaven. Jo la lectura que a nivell de Catalunya no compartixo...
No s'ho esperava el PSC o no s'ho esperava Convergència, aquests resultats?
Ni uns i els altres. Ni uns i els altres. Aquí sempre, en les eleccions generals, sempre se li ha fotut el porc, i perdona l'expressió, de que el PP pues, som el llop, no? Que anem a menjar-nos tots, sobretot en Catalunya i tal, tal.
De campanyes dels Dobermans,
sí, dels Dobermans ja n'han fet, no? Vull dir, això sí, sempre ha fet el seu efecte, una vegada més, una altra vegada menys, una vegada menys, menys, però sí que ha tingut el seu efecte. És a dir, Convergència ha sabut inculcar una por, entre cometes, de que aquesta majoria aclaparadora que podia tindre el PP, que sigut, a nivell d'Espanya, que sí sabut, però que a Catalunya no podia ser que quedés una força política. Això els socialistes, que estaven decebuts en la política del govern central, de Zapatero, pues, li han donat un crèdit d'uns vots més al sector catalanista cap a Convergència i Unió. La lectura no seria que, com s'ha fet, voler entendre la gent de Catalunya de que Convergència ha guanyat avalant la política de retallades que ha fet. Jo crec que això no ho comparteixo. Vull dir, ells poden fer aquesta lectura, però no la comparteixo. No ha sigut un aval. Simplement ha sigut un vot de confiança puntual perquè el PP no pogués ser segona força política a Catalunya. I és la lectura que jo faig. A la resta d'Espanya, pues, les enquestes totes coincidien en una majoria absoluta, podia oscil·lar entre 10 diputats de diferència entre la majoria absoluta, menys, una miqueta més. Però bueno, el panorama que teníem aquí a Espanya pues, s'ha decantat que havia un canvi polític, la majoria absoluta holgada perquè pogués ser un govern fort per afrontar els grans reptes que tenim davant, i desitjo que dintre d'aquests grans reptes que pugui tindre el PP a nivell estatal també tingui una certa sensibilitat en les reivindicacions que té Catalunya en quant a la finançació. I en aquest sentit nosaltres donarem la nostra veu des de la mella, aunque som petitets, però sí que hem de buscar un sistema en què Catalunya millorés el seu sistema de finançament i sobretot també aplicar-ho en inversions que són importants. Clar, tot això depèn també de com s'ho pugui trobar la caixa gran a Espanya, el senyor Rajoy, no? El que sí que ens podem comprometre a nivell de poble, que sí que això està a les nostres mans, és que qualsevol cosa que el poble necessiti, la col·laboració per millorar certs aspectes que depenguin del govern central, a nosaltres sempre ens tindran al costat el govern de Convergència i Unió perquè el poble de Calais pugui sortir beneficiós en quant a subvencions, en quant a ajudes, en quant a tràmits, en aspectes que tenen competència al govern central, en aquest cas del Partit Popular. I per tant aquí els vaig dir al ple últim que quan un està en el seu poble i té un govern amic, entre cometes, doncs té que treballar pel seu poble en tot el que pugui fer, independentment del que governi aquí a la mella. No? Primer està el poble i després estem les persones.
Per tant, valoració positiva en tots els casos. En tot cas, pel que fa a nivell local, se recupera la segona posició. A nivell de Catalunya hi ha una igualtat, no?, que pot ser feia temps que no es produïa. Sobretot hi ha tres forces que estan molt a prop.
Estan en un punt de partida. Hi ha tres forces que estan equilibrades, diguem-ho així. Jo parlaria d'equilibri i dos forces molt descolgades, aunque l'èxit per a mi d'Iniciativa per Catalunya doncs també ha recollit vots de descontents del PSC. Si ens centrem a Barcelona, capital, doncs aquí hi ha el cinturó, diguéssim, cinturó industrial, cinturó de treballadors, que aquí doncs, bueno, hi ha molta gent que no ha agradat de votar. Ha hagut un canvi de vots, com he dit abans, a Convergència i Unió del PSC, i Iniciativa per Catalunya també ha rebut vots del PSC. I Esquerra Republicana doncs, s'ha mantingut amb els tres diputats que té, dos a Barcelona i una a Girona, no? Però la seva, no vull parlar pels altres partits, però continua no tenint representació ni a Tarragona ni a Lleida. Un partit que demana la independència, un partit que és catalanista, doncs, bueno, bé, és una cosa que jo no puc valorar, però que evidentment doncs, està estancat. Sí que ha hagut una llum al fons dins els problemes que ha hagut de canvi de direcció, i s'encoratjo doncs, que els seus problemes es puguin arreglar i ser una força constructiva en la seva ideologia de demanar la independència. No la comparteixo, però la respecto, i que tots els partits polítics puguin tindre a nivell intern doncs, una fortalesa forta per a poder tirar endavant uns reptes que tenim davant molt importants, que és la crisi econòmica, i superar-la amb molt de sacrifici i amb molta pedagogia, i sobretot no fer llenya d'un arbre caigut.
A nivell local, a part d'aquest balanç general que n'ha fet, n'ha extret alguna altra lectura?
A nivell local?
Alguna continuïtat a partir dels resultats de les eleccions municipals?
Jo crec que...
Estem parlant de temes diferents, vota gent que potser a les municipals no vota, no?
Jo, Franquín, penso que en l'experiència...
A les generals, quan dic municipals, no. dic, perquè en un any hem tingut tres convocatòries electorals, autonòmiques, municipals i generals, per tant...
I per sort tindrem dos anys i mig de tranquil·litat per poder afrontar en coratge tot això que ens ve.
Esperem.
Sí, esperem, si no hi ha res de nou. No? Jo els diferencio totalment. No té res que veure el criteri d'un vot de les eleccions generals amb unes autonòmiques i unes municipals. Per a mi no tenen cap punt de referència en res. Hi ha una base social establerta a nivell, diguéssim, de totes les conteses electorals que hi ha, però és mínima, no? Després hi ha una variació de vot en quant si l'interès és Catalunya, si l'interès és Espanya i si l'interès és el propi poble de la Cala, no? I aquí hi ha un conglomerat de gent que això és bo, perquè no hi ha una fidelitat dogmàtica de partit ni ideològica, i per tant considero que les més honestes crec que són les municipals, perquè es valora doncs, el programa d'un partit, les persones que s'hi presenten. Hauria que parlar després d'un altre sistema, que es canvia la llei electoral, no? Que siguin llistes obertes, això és un altre debat, que crec que seria millor, que hauria més la gent en la pura democràcia, en la qual ells poden triar directament els seus electors, poden triar els seus representants polítics, però això és una cosa que ja fa molts anys que he sentit parlar, però que ningú mou res, no mou fitxa, no, en quant a les llistes obertes. Jo crec que hauria que fer un pas important en aquest sentit. I si no, si és aquest sentit, pots fer una primera ronda, unes primàries, i després els grans partits poguessin ja destinar com fan altres països ja més avançats. Jo no sóc qui per a dir això, sempre dic una opinió que tinc personal, i que en la pregunta, ja per acabar, la pregunta que tu m'has fet, no tenen res a veure les unes eleccions municipals, en unes autonòmiques ni en unes generals.
No? El que sí coincidim tothom és que el moment és delicat, la situació és delicada, i els governants prenen i hauran de prendre decisions que no sempre agradaran als ciutadans, no?
A veure, qui governa...
Bueno, si quan dic ciutadans, me refereixo a ciutadans, me refereixo a empresaris, treballadors...
A veure, la crisi ha sigut una cosa, i hi ha hagut errors, errors que no s'ha pogut gestionar bé la crisi, i això el que li ha passat a Zapatero, que li ha passat factura. En quant a Catalunya, a veure, el senyor Mas i el seu govern pues, tenen una papeleta també molt complicada, i es prenen mesures. El que passa que aquí hi haurà que parlar en les formes, no? Cada un pren les mesures que ha de prendre amb uns criteris, que és baixar el dèficit, perquè estem dins de la Unió Europea i aquí requereixen que les autonomies autònomes en el seu d'ajuda han superat el límit, no? I Mas ha pres unes mesures, vull dir, ens agradaran, no ens agradaran, jo no soc per defensar, i algunes estic d'acord, altres no estic d'acord, jo us vaig a dir una que estic d'acord, i potser en aquest sentit puc crear una polèmica dintre la meva opinió, no? En la sanitat potser hauria que canviar algunes coses, en educació no crec que estigui a canviar res, ha funcionat bé i estigui a potenciar, per tant, el bàsic, el que és sanitat i traient algunes cosetes de sanitat que es poden millorar en quant a l'optimització dels recursos i no abusar d'esta sanitat gratuïta que tenim. En educació ho estem patint, és a dir que jo com a professional pues, i ho patiré perquè ara també m'ho rebreixaran el sou en les nòmines extres de juliol, de juny i de desembre ens demanaran un altre sacrifici, però més aviat que a part d'això de lo que poguéssim guanyar nosaltres està la qualitat d'ensenyament, no? No pot ser que cada govern tingui un programa educatiu o una llei d'ensenyament diferent, això no pot ser, hi ha d'haver un gran consens en aquest sentit en els recursos materials i humans, no? L'altre, i això ho vaig a dir-ho i tinc l'oportunitat de fer-ho. Jo, per exemple, crec que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals tindrà una retallada important. Altres no estan d'acord, jo sí que estic d'acord en aquest sentit. Crec que una televisió pública, evidentment, se li pot demanar qualitat, però quan baixen els ingressos, pel que sigui, el que no es pot mantindre és que el 32% del pressupost s'endugui a nòmines de la gent que treballa, que són 2.700 persones, eh? 2.700 en una mitja de 62.000 euros anuals. I aquí s'inclouen 14 pagues. Això són molts diners. 6 canals, a part de la Catalunya Ràdio. A l'any 2010 tenien 350 milions de pressupost. Ara, el 2011, ho havien rebaixat a 300 milions. Però ja tancant l'exercici de 2011, han hagut 21 milions d'euros més que s'han gastat. O sigui, no han complit el que ells van permetre, no? I després quan veus ja la directora general de la Corporació de Mitjans Visuals, la Mònica Terribas, plorant davant d'una comissió parlamentària, doncs això fa pena, no? Una persona que està al davant no té que plorar ni té que utilitzar coses biològiques per a poder... En fi, és el que hi ha, si té que reduir. El tripartit crec que també té una certa responsabilitat, perquè el 2010, quan hi ha la crisi, la teníem ja vivint, va augmentar en 3,6 milions d'euros les nòmines. Això és, això és un fet poc responsable. Clar, després ja ve de l'altre que ha de prendre unes mesures impopulars i que això pues, poden dir no, és que això afecta, com afecta diguéssim, la televisió pública en quant a la llengua, en quant a la cultura. Bueno, o sigui, quan la llengua i la cultura no es pot tocar, la sanitat tampoc, la seguretat ciutadana tampoc, l'educació tampoc, escolti, i el dèficit ens hem disparat, algo hi ha que fer, no? Pues el govern que està de tort ho ha analitzat, ha tingut totes les dades a la mà i ha pres unes decisions. I aquestes decisions es tenen que prendre per tot arreu. Totes les comunitats autònomes, el govern central, perquè tenen que complir els objectius de baixar el dèficit a l'1, i pico per cent. I això no agrada a ningú. I el que governa, estic parlant des del punt de vista del que governa, però estic prenent decisions, a vegades impopulars. Ara, el que ha fet el senyor Mas, crec que no ha fet bé, és que després, dos dies després de les eleccions, hagi pres un paquet de mesures quan les tenia que haver dit abans. I això crec que des del punt de vista democràtic no ho trobo gens bé.
A les cares s'hauran de sumar quan a mitjans de desembre el govern del Partit Popular prengui possessió, que pel que estic veient o pel que estem veient als mitjans de comunicació, és a dir, ja no s'espera a mitjans de desembre, sinó que com a persona que governarà el país ja li toca treballar per davant totes aquestes mesures amb reunions i tal, però hem de preveure que se facin reajustaments que possiblement no s'han fet perquè arribaven eleccions pel govern socialista, però que ara s'haguen de fer.
Una que ja està treballant sense prendre posició són la reforma laboral, reformes estructurals des del punt de vista laboral. Ja he dit que ha donat un marge de reunions a les patronal i als sindicats perquè arriben a un acord de la reforma laboral que requereix, i si el dia de Reis de l'any que ve no hi és el govern entrant, prendre les mesures que té que prendre. No? Sempre, i ara no cal oblidar, sempre baix la patuta de la Unió Europea, que és el que marca la pauta en aquest sentit. I ningú es pot desviar. I el que es desvia, pues, sortirà mal parat. No? O sigui que tampoc té molt de marge de maniobra, sinó crear, per a mi és crear confiança als mercats. No és suficient un canvi de govern, sinó en les polítiques econòmiques i financeres i laborals que s'hagi de prendre. Aquí ja veurem quin es traurà. Suposo que ja les té bastant adelantades en el seu fòrum intern, i les tinc que fer públiques ja perquè els mercats marquen la pauta. Ja hi ha una crisi de l'euro impressionant, i això té que ser una cosa ja que estic a fer en seguida perquè marcar una pauta a seguir, i aquí no hi ha volta de fulla. Ja ho sabrem el que hi ha, vull dir que d'aquí a poc sabeu allò que es deia que tenia un programa ocult i tot, em sembla que d'ocult no hi ha res, hi ha que fer els deures, i els deures els tinc que fer. Jo te vaig dir una cosa, Franquín, mai serà res igual al que era abans. I això ho hem de tenir clar, tots, començant des de la unitat familiar pròpia fins al govern, ja no dic autonòmic, ni local, ni estatal, sinó a l'economia global i mundial. No? I sobretot ha de dependre dels errors que han hagut, no? En què els bancs han marcat les seues pautes sense cap tipus de control, en diner, inclús jo diria que invertit públicament, i això no pot ser. Això no pot ser. Els bancs han de tindre una regulació perquè no passi més les hipoteques basura i tot això. En fi, hi ha que fer un canvi de xip importantíssim, i la ciutadania, dintre del que cap, doncs hem d'anar entenent, i sobretot la pedagogia, i que el polític agafi una cosa que és molt important. La falta de credibilitat que té ara se la va guanyant a poc a poc, i per això que hi ha que ser transparent i dir la veritat, aunque no siguis d'acord, però almenys dir la veritat i la situació que un país se troba. I si no t'enganyen, doncs no, tu no et pots sentir defraudat. Podràs estar d'acord o no, però defraudat mai. Per tant, el pitjor que pot fer un polític és enganyar la gent. I això, crec que ho faci, doncs s'equivocarà, que és el que va fer Zapatero, que ens va dir que estàvem a una velocitat de primera, i resulta que ni estaven a la primera, i les reformes que va fer van ser totalment electoralistes, en els xecs bebé i 400 euros de la renda, i en fi, va en el pla E de financiar obres als ajuntaments per a crear llocs de treball en 13.000 milions d'euros, que no va servir per a res. Sí que els ajuntaments van treure algun benefici, però això no era cap pla, això no era res, era fum. I això sí que ha de dependre de que no es pot enganyar la gent. I tampoc se pot enganyar la gent que, si Zapatero va dir que prometia, pues, que el fons de competitivitat és un deute que tenim els catalans respecte, i també una promesa que va fer de 700 i pico de milions d'euros, i tampoc ho ha complit, això pues, queda un polític de retratat i li resta credibilitat. Un polític, Franquín, a mi m'han ensenyat que se pot equivocar prenent decisions, però té que ser honrat, transparent i sempre dir la veritat. Aunque a vegades la veritat pues, sigui dolenta o sigui d'una per a la gent que estan sumesos al govern que hi ha en aquell moment.
Anem a avançar i anem a entrar en temes locals, perquè ara són moments on precisament l'Ajuntament està treballant el pressupost de l'any 2012 i tancant un exercici amb una aprovació molt recent en l'última sessió plenària on es va aprovar una modificació de pressupost. Quin va ser el plantejament del Partit Popular al ple i el raonament del per què?
A nosaltres vam entrar al juny i hi havia un pressupost del 2011 ja bastant avançat, almenys a l'Equador, no? Jo tot l'estiu m'he estat pencant aquí en aquesta casa per estar al dia en el tema pressupostari i financer. Fa mal dir-ho, però he tingut que ficar coses personals per a quan una persona se presenta i que està davant. I a mi aquests pressupostos, pues, de veritat, pues, no m'agraden. Bé que hi ha que fer unes reformes estructurals molt importants i adoleix de certes coses que la despesa se dispara. Està molt elevada aquesta despesa. Clar, el portaveu de Convergència i Unió diu una cosa que és certa, no? Vull dir, escolta, mireu, aquí hi ha uns bons serveis, jo considero que l'Ajuntament dona uns bons serveis, tots són millorables, però dona uns serveis importants. Llavors, doncs, aquests serveis importants suposo que no venen després de les eleccions, venen ja d'anys enrere, no? Per tant, escolta, doncs això té un cost. I aquests costos el que no podem fer és suplir en inversions atípiques com han sigut els convenis urbanístics, ni tampoc inclús el que rebem de la central nuclear, que són aproximadament entre 600.000 euros i 700.000 euros. Això són ingressos que un dia o altre, un ja no el tindrem, que són els convenis urbanístics, i l'altre, doncs, bueno, el dia que la central nuclear se tanqui, això se deixarà de percebre. Per tant, això estic treballant, que com tenen que ser ingressos atípics, tenen que anar a inversions, tot a inversions. No poden anar a despesa corrent, perquè això després és la sustracada que se li fa a la ciutat. Mire, jo, vostè dirà, vostè és partida de pujar els impostos, però en aquests moments no. Però pujar els impostos és necessari. I ho dic clarament, però d'una forma raonada, equilibrada. I ara en aquests moments pujar l'IBI com s'ha pujat un 37%, considero que és un error. Perquè la gent, pues, té que fer un esforç, a part de que té que fer en la crisi que hi ha. Gent que es troba sense feina, el poder adquisitiu ha baixat, altres impostos estatals també ens apreten, l'IPC està al 3%, a tots ens han congelat la nòmina, és a dir, tot això és un feix que fa que arribar al final de mes és molt dur. I això si arribes, que altres ni arriben perquè estan en una situació precària. Llavors, este plantejament és cert que l'Ajuntament té que donar els bons serveis, però quan ja no té recursos d'ingressos, sobretot s'han baixat els ingressos, he de buscar la imaginació i l'optimització de racionalitzar la despesa. Jo vaig posar uns exemples l'altra vegada que vaig parlar, però bé, vull posar un altre que també ho sé, no? Escolti, nosaltres tenim una policia local que vella pel compliment de la legalitat vigent al nostre municipi. El que no pot ser és que el 2011 en les multes que hi ha no hi ha ingressat res. Jo he parlat amb la policia local i tinc una dada que amb multes puja un voltant de 25.000 a 30.000 euros d'aquí al poble i fora del poble. Doncs no s'han cobrat ni una. Llavors penso, si la gent, els agents de la policia local compleixen la seva obligació de posar les multes, aunque no m'ho agradi, i no se recauden, escolta, estem perdent uns ingressos que ojalà no hi hagués cap. Això vol dir que la gent és cívicament correcta, no? Però desgraciadament és així. Pues no s'han cobrat encara. Per els motius que siguin, no s'han cobrat. Per tant, això és perdre ingressos. Per què no s'han cobrat? Per falta d'eficàcia? No ho sé. La nostra proposta és que això vagi per base, que no ho faci la policia local, sinó que es tramiti, com fan la majoria dels ajuntaments, a la Diputació en base. I aquí tens més facilitat per poder cobrar les multes dels que són foranis. Perquè si no l'Ajuntament té moltes dificultats, que jo vaig viure a la meva època. Però són ingressos que tenen també. I amb això vol dir que això té que ser el sostén de tots els serveis? No. Però una part de la policia local, que la seguretat ciutadana, que puja 1 milió d'euros, doncs se pot financiar. Tampoc estem d'acord en que, en un, no sé, no ho tinc encara damunt de la mà, doncs que 3 policies locals o 3 membres l'any que ve no renovin el seu contracte. No? Crec que la seguretat ciutadana, per a nosaltres, és un objectiu important de mantindre, però s'han despilfarrat en diners, en cotxes de últim model, que per una policia local de nostra, pues, per mi és un gasto excessiu. Jo te poso un exemple, no? En el tema dels llibres, ja vaig dir, jo no sóc partidari que els llibres siguin gratuïts a tots. Els llibres han de ser gratuïtat a aquella gent que ho necessita, amb aquella gent que està en una situació precària. I jo a la regidora d'ensenyament vaig portar-li una proposta, que ella ho sap, i és ahorrar diners en què la gratuïtat dels llibres no pot ser per tot alineal a tothom. Ho sento, però jo, no, jo discrepo amb això. 130.000 euros en gratuïtat de llibres, no. Llavors li vaig posar una oferta, que era que el que fem al Perelló, que és la, crec que l'apliquem molt bé, i és que bastants diners, no sé dir-te si un quin percentatge, però un 70, un 75%, un 80, s'hi podrien estalviar en els quaderns d'activitats. Un quadern d'activitat, et parlo professionalment, té la durada d'un curs. I el mestre els aplica, però no tot, no totes les activitats es pots aplicar, ni tampoc pots prioritzar. Per tant, el que fem al Perelló és que en cada matèria important, matemàtiques, llengües, agafem fotocòpies, el mestre se prepara les activitats que creu adequades, idònies i per poder executar amb aquella classe, i el pare al final del curs paga 25 euros de fotocòpies i ens ahorraríem diners en tots els llibres d'activitats, d'anglès, de matemàtiques, de català, de castellà. Això és optimitzar els recursos i el professional que som nosaltres som els que hem de donar la cara i guanyar-nos el sou. No? Esta oferta ja la té. I t'he dit que nosaltres ja vam fer una oferta per a poder baixar i després que sigui lineal. No? Jo crec que una persona com jo mateix, que cobro 2.246 euros nets al mes, quan ma filla anava a l'escola, doncs tenia gratuïtat. Jo crec que una persona que té una filla única i guanya este sou, no se li té que regalar aquests llibres. Així de clar t'ho dic. I així ho dic, eh? No estic d'acord. La gent necessitada que tingui tres fills, que tingui uns recursos baixos, sí, però linealment, no. O sigui, ofertes n'hi tenen. I jo no parlo per parlar, parlo amb fets consumats, amb fets que estan estudiats i treballats, no? Per tant, jo vaig dir l'altre dia al ple que creguéssim una comissió específica de xoc cara a uns pressupostos fotuts, que són l'any que ve. Bueno, allí es va quedar damunt de la taula, com l'altra vegada vaig dir que deixessin la pujada de l'IBI congelada per a poder presentar, pues, una reducció entre fins a 2 milions d'euros. No he tingut cap resposta, no comparteixo. Vostè faiga propostes? No, no. Vostè m'ho estigui a cridar, vostè me pot cridar i podem treballar-ho sempre en benefici del ciutadà. Que això és col·laborar en Convergència? No, a mi no em preocupa ni si és col·laborar. Jo vaig en interès de la gent que viu al poble. I per tant, el que poguéssim aportar, ben benzina. Evidentment que nosaltres no tenim tota la raó, però quan se parla, si dialoga i s'arriben a acords, és sempre en benefici de la gent del poble. Respecte també al que va dir un portaveu de... No, portaveu no, potser Rubén Lallana, això de l'IBI. Oh, és que vostès, si haguessin dit que l'IBI li tenen que pujar fa 5 anys enrere, ara haguessin pagat 5 vegades, això no és veritat. Això s'enfocava d'una forma errònia, no? Nosaltres no hem proposat mai, ni jo governant, pujar l'IBI un 37% de cop. Simplement que l'IBI, si es dona uns bons serveis al poble i vostè puja un IPC cada any, pujava del 0,62, posava al 0,63, l'altre any al 0,64, a poc, no és el mateix pagar una factura de cop que pagar-la durant 5 o 6 anys. A mi que em diguin, que jo si tinc que pagar el mateix, si em diuen 5 anys sense interessos, però si jo pagar la factura 5 anys sense interessos que pagar-la de cop. Aquesta és la diferència que hi ha. No? Per tant, quan venien aquests ingressos atípics, pues, tot anava bé, no? I ara se veuen, pues, que les administracions, pues, també falta liquidesa, i els ingressos a nivell local han baixat, lo fàcil seria el que han fet, no pujar l'IBI, aunque tinguin un fons de certa demagogia, en sentit de, és que fa temps que no ho pugem. Això s'ha de pujar a poc, als moments bons, i als moments que van dolents, apretar-se el cinturó, perquè no tens que matxacar la butxaca dels ciutadans. Per tant, hi ha vingut errors passats, no? Jo no vull viure del passat, jo vull viure del present, vull viure del futur. Nosaltres, el nostre grup, d'aquí 3 anys i mig tornen a haver eleccions i, per tant, intentarem que a nivell pressupostari, a nivell financer, el que entri en el sentit de responsabilitat se ho trobi millor del que hi ha ara. I amb això col·laborarem. No és perquè sigui Convergència, sinó qualsevol govern. Aquesta és la nostra obligació i per tant nosaltres estem en aquesta línia.
Amb tot i així, de cara al pressupost de l'any que ve s'hauran de fer més esforços a nivell de contenció de la despesa.
Aviam, si tenen que fer més, jo no sé si farà més. Estarà el pla de racionalització que va presentar, que era al voltant d'un milió i mig, vaig veure que l'esforç ho feia el ciutadà en un 60%, que era pagar l'IBI i altres taxes. I el 40%, que eren 600.000 euros, 613.000 euros, era racionalitzar la despesa. Per tant, l'esforç encara, segons este pla, li demana més esforç al ciutadà. Jo crec que l'esforç al ciutadà era, anys, quan tot anava bé, l'esforç tinc que fer a poc, el que he dit abans, no es pot pujar tot de cop. Jo comprenc que l'IBI sigui dels més baixos, que no és el més baix, els més baixos. Però és que ara no mires municipis de la nostra província, i a part de Tivenys, que ha pujat el 120%, nosaltres som el segon poble que ha pujat més, un 37%. Ni Barcelona, ni Tarragona, ni Cambrils, amb una situació econòmica fatal, vull dir, no s'han atrevit a pujar això. Llavors és que si ho han fet és perquè no tenen altre remei que fer-ho, i això vol dir que l'economia no és tan bona com us deien abans. I aquí hi ha un revers de la moneda, la cara i la creu. La pregunta que ha de fer-li Convergència és si en 3 mesos que han hagut les eleccions, perquè no portaven el seu programa electoral que pujarien un 37% l'IBI, ja sabien com estaven els comptes. Aquesta és la pregunta. És el que deia abans, la transparència. No? O sigui, nosaltres vam posar que si nosaltres ja arribéssim a governar, doncs miraríem de que els impostos no es pujarien, se deixarien congelats. I ells, doncs, això, van dir que posarien dèficit zero, que no és cert. Demanar un 37% de l'IBI, aunque un diga que una casa pues, tindrà que pagar 5 euros, això sí que buscar-se en termes absoluts, no relatius. No? Estem parlant de 800.000 euros més en un temps de crisi que no hi ha feina i que l'activitat econòmica està estancada. Jo crec que és un error. Però bueno, de la mateixa manera que ho critico, també vam ser valents de que nosaltres vam presentar una alternativa, tenim una alternativa de reduir fins a 2 milions d'euros. Això és una aposta també que t'arriesgues, no? Però que parlant la gent s'entén. I el que hem de fer és que en aquests moments no li pots demanar un sacrifici important al ciutadà, aunque tinguin uns bons serveis. Això s'ha de fer abans. I quan no es poden donar millors serveis, pues, a la gent li ha d'explicar-ho i estic a prendre les mesures correctores. Però aquí ja gaudim d'uns dèficits que t'he dit abans, que estos ingressos que han hagut atípics han anat no a inversions, sinó han anat també a despesa corrent. I això és un error. I això són reformes estructurals que s'han de canviar. I ho hem de fer entre tots.
Precisament a l'última sessió plenària, un dels temes a debat era préstecs ICO, precisament per a poder fer front el pagament d'un número determinat de compromisos adquirits. No?
Jo, si no te'n recordes, vam fer una tertúlia abans de les eleccions entre el representant de Convergència i Unió, que era l'Antoni Montagut, i Vicent Lleó, no? I vaig dir, escolteu, mireu, aquesta gent que hi ha parada, que sobrepassa els 5 milions de persones, o sigui, no és perquè no tinguin llocs de treball, que sí que és cert, la majoria sí que és cert, sinó que hi ha molts autònoms que tenen feina, però han tingut que plegar la seva empresa, perquè li falta liquides, perquè els deutors, sobretot les administracions, no paguen el temps. No pot estar un petit proveïdor 7, 8, 9 mesos per cobrar i tenir 2 treballadors, 3, això no pot ser. Això no pot ser. Llavors, per sentit de responsabilitat, perquè crec que es tenia que fer així, va sortir un decret l'any passat en què els ajuntaments o les administracions locals podien donar un finançament via crèdit, que és l'ICO. I amb això estem d'acord, però, clar, això està bé perquè tota la gent que fins al 30 d'abril se li devien diners, des del setembre, més no recordo malament, del 2010, se li devien diners, amb això podem liquidar, però que tinguin que pagar interessos, capital, i per tant això també engreixa més el deute que té l'Ajuntament, no? Se salva que aquest proveïdor pugui estar atès econòmicament, però el que hi ha que fer és no arribar amb això. És a dir, que si no tenim més diners, certes coses no es poden comprar. I hem de passar de lo que abans podíem fer, doncs ara ens toca apretar el cinturó i tenim que mirar fins a l'últim cèntim, optimitzar aquests ingressos al màxim i no gastar-nos més del que en podíem gastar. Si això no ho tenim clar, és que nosaltres vivim en un altre món. I això és el que crec que Convergència ens ha fet creure durant la campanya electoral de les municipals, que la Mella, la Cala, vivíem en un altre món. Érem una espècie d'oasi, no? Nosaltres no som cap oasi i no és això. I és que quan més infraestructures i equipaments fas, pues lo que, no és el que costa, no és el capital a invertir, sinó el que costa és el manteniment. I aquí, pues bueno, pues aquí hi ha que posar fil a l'agulla de lo que ja està fet i dins de les nostres possibilitats pues, han hagut errors que després serà el que nosaltres creiem que pot passar, no? Que el poble estigui hipotecat a llarg termini. I això és el que em fa por. És el que em fa por perquè un poble hipotecat té difícil sortida. Hipotecat, ho dic en el sentit de que tinc que pagar moltes despeses de manteniment a grans obres que s'han fet. El mateix que les urbanitzacions, que algunes que s'han fet, sense tindre parcel·les ni res, s'estan, per exemple, el sector Sant Jordi, el sector de Calavidre, s'ha urbanitzat una sèrie de carrers que no hi ha cap parcel·la, no hi ha cap vivenda ni res, i allò els serveis estan fets. Estan fets els carrers, estan fets les faroles, estan fets la claveguena, però allà no hi ha ningú. I això se deteriorarà. Hi ha papeleres i no hi ha cap. I això és un error. Per tant, tornant al que anàvem al ple, mirem de lo que està consolidat, intentar millorar-ho. I quan vam parlar del tema de Calafat, de Tres Cales, segona fase vaig fer una extensió a la primera fase, que és la més antiga, no? Escolta, intentem, ja que hi ha una via d'ajuts a organitzacions ja antigues, que va sortir el 2009, que ara han hagut de paralitzar perquè no hi ha diners, però bueno, tenim que treballar perquè aquell sector pugui estar dignificat i no fer parxes.
Perquè en el seu moment no es van donar cap subvenció,
llavors,
cap
aquí,
organització, de cap...
Si feia dos anys, el 2009 i el 2010, que sí que van donar, aquí, que és l'organització més gran que hi ha a Catalunya, escolti, jo de veritat, jo ho dic des d'una opinió personal, l'Ajuntament ja va presentar el projecte de 12 milions d'euros. Home, els que estan aquí al poble, per sentit de poble, i els seus amics són els que governen, és quan s'ha d'anar allà i treballar això. Jo ho he fet. Altres pues, van pensar que pues, no era el seu moment, que Convergència, que era el que governava aquí, tenia que buscar-se la vida. No? Però és que estem en benefici d'una urbanització i, en definitiva, del poble. Són tarannars. I en aquest sentit, ja he dit abans que si el PP governa a Espanya, que ja governarà, i a mi em necessiten per tramitar alguns ajuts importants pel poble en quant a seguretat o protecció civil, central nuclear, costes, les competències que pugui tindre, no dubti que Joan Font i el grup que represento treballarem perquè la Mella pugui gaudir d'aquestes ajudes, independentment del que governi.
Vostè ha parlat del tema del pla parcial de la segona fase de Tres Cales. Podem entrar en temes urbanístics, perquè també es van produir, per una banda, es va parlar de la segona fase de Tres Cales, de la que en parlarem, i per l'altra es va parlar del sector 22B1, on ha hagut, pareix, un acord entre els propietaris i l'Ajuntament per tal de marcar un llibre de ruta que permeti desenvolupar el sector sense que els propietaris n'hagin de pagar les conseqüències de l'actual situació de crisi. És un acord al que va arribar l'Ajuntament i que es va presentar en la passada sessió plenària.
D'aquest document, que són quatre punts importants, bé, nosaltres tenim algun punt que no tinc gaire clar, perquè el vaig tindre a les meves mans, però nosaltres tampoc hem tingut oportunitat de ser cridats ni invitats en les reunions que han tingut, i la veritat això te fa difícil prendre una oposició a favor, no? Vam optar per l'abstenció per dos motius. Una, perquè considerem que algun punt no està ben aclarit el document aquest firmat.
En tot cas, ara en parlem.
I l'altra és que la inquietud dels propietaris o dels 40 propietaris, pues, la volem conèixer per viva veu. I jo no vull enterar pel carrer ni pel passillo de l'Ajuntament que això ha anat així. Jo vull veure-ho pels meus propis ulls i fer les preguntes pertinents com a oposició que sóc, i per tant vam tindre un vot cautelar que és de responsabilitat per quan nosaltres volem saber pel nostre propi peu què opinen els propietaris sobre aquest document, no? Per què s'ha fet això? Bé, jo penso que és l'equip de govern qui t'hi dir perquè s'ha fet i perquè vol tirar endavant quan no hi ha demanda urbanística. Per la zona comercial, potser? Pregunto. Perquè hi ha empreses interessades per ubicar-se allí? Potser? Pregunto. Per la caserna dels Mossos d'Esquadra? Potser? Pregunto. Algun motiu més? Un document que van firmar amb uns Vila que tenien que pagar 5 milions si això no tirava endavant? Potser. Et dic potser, perquè no he estat a cap reunió per a pugueu sapigueu. No? Per tant, la nostra abstenció va ser cautelar en aquest sentit.
Si els raonaments són aquests que vostè diu...
Bé, és un
com
paper...
Com ho troba el Partit Popular?
A veure, jo crec que tot això té un mòbil. El mòbil és la meva impressió, és la zona comercial, que volen treure profit perquè les empreses es puguin ubicar allí.
I això seria bo o no? Que es corrés o que s'impulsés?
En principi seria bo, però també no cal oblidar el comerç local. S'ha consultat el comerç local sobre això? És bo, necessari? Què opina el comerç local? Botigues ubicades al poble? És bo que el centre comercial desaparegui? Si desapareix, depèn de quines empreses de quines botigues se posen allí, no? Estic a treballar bé això, no? I que no es pot prendre, en principi dir que sí, pot crear llocs de treball fora del clàssic urbà, això és atractiu, però què diu el comerç local en aquest sentit? Què diu ASEMAR, perquè és l'única que està organitzada? Suposo que hauran tingut contactes, no? Si porten aquests tràmits així una miqueta pues, amagat, perquè encara no hi ha res clar, no? Jo crec que el mòbil de tot el sector 22B no és el sector residencial, sinó el sector comercial. És la meva impressió. I la caserna, pues, també, no? Perquè la caserna l'adjudiquen l'any que ve, pues, haurà que posar-ho en un lloc, no? No crec que sigui el sector urbanístic en si. El que passa és que els propietaris pues, tenen que dir la seva, tenen que saber si senten perjudicats o no senten perjudicats, en quin concepte, han negociat, han parlat molt, és veritat, però baix el grup que jo represento, també ens hem pogut invitar, no? I veure per la nostra pròpia veu i intel·ligència, veure pues, com han portat les negociacions als nostres propietaris.
Quins són aquests punts que no acabem de veure clars?
Home, pues, per exemple, no sé, d'aquí 3 anys i mig pot haver un canvi de govern i això, quina fiabilitat té això? O pot haver un canvi de filosofia política? És a dir, han tranquil·litzat els propietaris de que no gastaran diners d'allò, però si la teva finca va aquí, per què te la posen allà, a la reparcel·lació? Llavors, hi ha coses que es tenen que treballar estant en la reunió i individualment. Suposo que Convergència això ho ha fet. Vull suposar que ho hagués fet. Tractar cada propietari, i no et parlo de immobiliàries, que les immobiliàries és una altra cosa, estic parlant de propietaris que tenen un tros de terra de fa molts anys. No? I això deia que tindre sensibilitat, i aquesta sensibilitat a vegades no es pot donar gust a tothom, però jo no ho sé, fins a quin punt ha pogut arribar un per un en la situació que pot passar després, perquè això ara ells han adquirit uns drets. El reparcel·lau, la teva propietat que està aquí, també ho traslladen a una pastilla que està més enllà. Si està més enllà, a mi em tocaran 3 propietaris compartits, i si no és una immobiliària, vaig a veure gent el que m'he posat aquí, no? Tu em podes comprar amb mi, tu em podes comprar una sèrie de blocs que estarà compartit amb 3 o 4 propietaris, no? Són coses que, evidentment, nosaltres volíem estar per a saber.
Per tant, aquesta abstenció és per desconeixement de la informació.
És desconeixement i, més que desconeixement, jo diria que sigui fidedigna. És a dir, fidedigna. El desconeixement poden dir moltes coses, no? I me la puc creure. Però no hauria estat de més que Convergència a l'oposició els hauria cridat, també, totes les reunions. Perquè això és a llarg plaç. I sap que Convergència als 3 anys i mig, si no és la part comercial, no tirarà res endavant. Per tant, m'ho estic involucrar a tothom, m'ho estic invitar. i nosaltres fer les preguntes oportunes i treure les conclusions als tècnics, als propietaris i tot. Ara el que sé és, un propietari m'ha dit això, l'equip de govern ha detectat això, però la sintonia que pot haver amb una negociació complicada, doncs volíem estar al davant. No hem estat invitats, per tant tenim este dret de reservar-nos aquesta abstenció per a conèixer nosaltres per la pròpia veu, propietari per propietari, que això es feixuc, però mirant si la seva situació se veu agraïjada, se veu aliviada, se veu beneficiada, i aquesta conclusió la treurem nosaltres. Tenim 3 anys i mig per fer-ho, perquè això quedarà, doncs no es pot executar, si no és la primera fase, que és el sector que dona a la carretera provincial, que és el sector comercial. És a dir, els hi ha mogut a Convergència i Unió tirar endavant pel sector comercial, bàsicament. És la meva impressió.
I l'altre tema del que es va parlar va ser el tema del sector, bueno, de la segona fase de Tres Cales, que també és un tema que es portava arrossegant per los siglos de los... No, per los siglos de los siglos.
No, però 27 anys, sí. 27 anys, sí. Jo vaig entrar al 83, això es va iniciar ja al 84, va haver un pla general d'urbanisme que era del 92, vigent, l'antic propietari, promotor, pues, no acaba de presentar el projecte de parcel·lació i d'urbanització. Bé, se van de fer llicències, jo diria, ratllant la legalitat, amb això me sento responsable, però que no hi hauria cap problema si es presentés el projecte d'urbanització i de reparcel·lació. Llavors, això és un procés que ja s'ha complert amb aquesta aprovació definitiva del pla parcial, amb totes les correccions que la CUT va demanar, i per tant, tots els drets de les persones que tenen ja un habitatge allí estan consolidats. L'altra cosa és ja desenvolupar el sector, això és una altra cosa, perquè avui en dia no és factible, no? Per tant, baix el criteri que va haver un consens en la revisió del Pla General d'Urbanisme, que va durar 2 anys, en què el nostre grup va presentar unes propostes i el 80% se va acceptar, vam ser solidaris de que pues, això se podia aprovar. Però la nostra abstenció va vindre en el sentit de que ens preocupa és la consolidació de la fase primera, no? Que és el que deia abans de la finançació de tots els serveis bàsics importants que és el projecte d'urbanització que falta millorar amb aquella llei que t'he dit abans del que va sortir el 2009. I amb això hem de posar tota la carn a l'assador perquè això pugui ser una realitat i no sigui, i que Tres Cales no sigui una arma política electoral de ningú.
Per tant, estan preocupats de que la segona fase, quan s'arribi a desenvolupar, es desenvolupin totes les condicions i que ens quedi una mica orfe la primera fase.
Ens queda orfe la primera fase i la segona i la primera en quan aquí no hi ha un sistema de sanejament. Falta una depuradora. Falta una depuradora que hagi de gestionar el sanejament de la primera i la segona fase. A la primera fase hi ha les clavegueres, però ningú es pot connectar perquè no hi ha depuradora. I a més, se van fer unes clavegueres que no té sentit, perquè hi ha un desnivell entre la vivenda i la connexió, o sigui, hi ha un desnivell en baixa. O sigui, vull dir que a la situació que ja no es pot moure ara, connectar-te a la xarxa de clavegram a molts xalets reconsideraria una gran inversió perquè tenen que fer una nova connexió important, no? És un problema serio, no solament hi ha d'urbanització, sinó un problema de sanejament. I aquí falta una depuradora important perquè pugui gestionar tot el que és els residus d'aquest sector, no? I aquí també l'ACA se troba també en una situació precària. Té un dèficit de 2.500 milions d'euros, en el que moltes depuradores que estaven en marxa han hagut que parar. Ara ens pujaran l'aigua el 10% a través del cànon de sanejament. Un sacrifici més a les persones i bueno, això vas afegint i el que paga al final és el ciutadà de peu, però també per una mala gestió. I les males gestions se paguen. Per tant, acabant el tema de Tres Cales, crec que hem de treballar perquè dintre d'aquest pla d'ajuts que està ara ralentit perquè no hi ha diners, però treballar-ho d'aquí 2 anys, 3 anys, i que el govern de la Generalitat pugui, i si convé el govern central, si té competències a través de fons europeus, que sigui una consolidació de la primera fase en tota la depuradora que convé portar a tot el sector, primera i segona fase. No depuradores que el promotor pugui fer internes o individuals o no, una gran depuradora que doni servei a l'urbanització més gran que hi ha a Catalunya i potser d'Espanya.
Senyor Font, estem arribant al final del programa. En tot cas, li ha quedat alguna cosa més de la que vostè em pretengui parlar, explicar als ciutadans de l'Ametlla de Mar o donar la seva opinió?
Bé, nosaltres el tema de l'aigua, que l'altre dia també va sortir, perquè quan se va ampliar el pressupost aquest 458 milions d'euros, doncs venien de la recaptació que van tindre a Trescales, i és que considerem que en els preus públics que hi ha ara van dir que si podíem treballar en que entre els tres trams que hi ha hagués, hagut, o hagués un tram intermig entre el segon i el tercer. El tercer tram se penalitza moltíssim a les butxaques dels que consumeixen més de 45 metres cúbics, que lo paguen l'aigua a 2,95, és la tarifa o el tram més car de tota la província de Tarragona, i vam considerar que dintre de la nostra voluntat hagués també una reunió específica per a que hagués un tercer tram entre el segon i el quart que és vigent. Se penalitza igual, però no tan durament, a un preu que és de 2,95 euros al metro cúbic. Això també va deixar damunt de la taula, també es va parlar, i ara pues, bueno, la nostra voluntat és que ens cridin i aportar pues, les solucions perquè Trescales, sobretot a l'estiu, no pagui els dinerals que han pagat.
Per tant, també veuríeu o proposaríeu una modificació d'això?
Sí, un tram intermig entre el segon, que està a 0,64, i el tercer, que està a 2,95. Jo crec que del 45 metres cúbics, per dir alguna cosa, fins a 80, podria haver un tram pues, d'un euro, i l'altre pues, baixar-ho a 2 euros.
Està parlant de propietats estima. Que potser gasten més aigua, que tenen sí, piscines no, més, i jardins.
Sí, però també que no estic avalant que gastin molta aigua, simplement que ha sigut, és un salt qualitatiu important a les butxaques. I són les mateixes tarifes que hi ha al poble, és a dir, però clar, a l'estiu pues, se gasta més i la racionalització dependrà d'ells, però creiem que el tercer tram, en un tercer tram sol, amb aquest preu és molt car, caríssim. No hi ha cap poble que tingui aquest tram, que es penalitzi l'excés de consum de l'aigua, d'acord, però no amb aquest preu, que es posi un altre tram entre el segon i el tercer. És a dir, que hi haguen 4 trams. I si se racionalitza millor aquesta penalització, comparat amb les altres tarifes que hi ha en altres municipis. I després també considerem que tindria que haver una tarifa especial per les fugues, per les fuites d'aigua, que aquí no tampoc la tenim.
Expliqui.
Si una persona té una fruita d'aigua i no es dona compte, pues, no té una tarifa especial de fruita. Se'l pot avisar, però se l'avisa quan després el rebut li ha pujat moltíssim. I això pues, hauria que buscar un sistema, que altres municipis també el tenen, i és que una persona pot tindre una fruita, no es dona compte, se dona compte a la companyia en quan el rebut ha pujat molt, i després li diuen, vostè té que tindre una fruita, perquè vostè ha pagat 200 euros més, 300 euros més. Doncs ara s'ha d'aplicar una tarifa racional i ja que ha sigut una cosa aliena a la seva voluntat. Jo també creiem que amb aquesta tarifa, amb aquestes tarifes que ara vigents, falta la de una especial pel tema de les fruites.
Senyor Font, hem arribat al final del programa. Moltes gràcies per les seves informacions i les seves opinions.
Un plaer estar aquí. Moltes gràcies, Franquín, i fins la pròxima vegada. Espero que la pròxima pugui estar acompanyat per les 2 regidores que tinc, que es facin conèixer també.
En tot cas, sí que l'emplacem per a la tertúlia, que tindrà lloc el dia 14 de desembre, amb companyia de la resta de portaveus o de representants dels partits polítics.
Allí estarem.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Bona nit.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne.